Bé, aquesta imatge que esteu veient és de les probablement més recordades del que va passar en el procés sobiranista durant uns anys, concretament la gran abraçada entre en David Fernández i jo, improvisada, per cert, amb motiu de la consulta sobiranista del 9N de l'any 14. Jo tornaria a repetir una abraçada així amb qualsevol que, sent ideològicament diferent, estant amb algunes coses a les meves antípodes, lluitéssim per una causa comuna i per un objectiu comú, com era aquell cas. A partir d'aquí, jo li vull plantejar en aquest podcast a en David Fernández un tema que per mi és important, és central, i és, en l'Europa del segle XXI, en l'Europa dels estats del benestar, quina és la línia divisòria entre la dreta i l'esquerra? Segueix havent-hi diferències substancials entre dretes i esquerres? Té sentit en l'Europa del segle XXI tornar a parlar dels mateixos conceptes dels últims 200 anys? Aquest és el gran tema. Jo, personalment, penso que aquesta línia cada vegada està més difosa, però el que és important és conèixer el parer d'una persona que, torno a insistir, ha lluitat amb mi, hem lluitat junts per causes comunes i ho seguiríem fent i ho tornaríem a fer en aquest sentit, però al mateix temps, des d'un punt de vista de les seves idees, del seu model de país i de societat, probablement doncs, hi ha divergències entre nosaltres importants i per això és important també conèixer el seu parer. Bé, avui amb David Fernández per fer aquest podcast dintre d'aquesta sèrie dels que estem fent. David i jo som, diguem-ne, vells coneguts.
Vells coneguts.
De la política.
De la política.
Hem fet un munt de coses junts, hem discrepat un munt de vegades amb un munt de coses
i
també.
Tant.
Aquests podcasts tenen la intenció de treballar, diguem, a favor de la política, i per tant, entre dues persones que es coneixen de fa molt temps, que han fet moltes coses junts, però que també han discrepat molt, m'ha semblat que parlar de política amb tu, a favor de la política, i des d'una perspectiva, que és la que et plantejo, que no és, diguem-ne, de la rabiosíssima actualitat del procés, ni de la independència, ni de la repressió, ni de tot això, sinó que és aquest concepte de les dretes i de les esquerres, en ple segle XXI. A mi m'agradaria que ens fessis una anàlisi, des de la teva perspectiva, d'això, de quin sentit té aquesta divisió entre dretes i esquerres en aquest segle, i després que, a més, ho particularitzis en el context europeu.
Gràcies, primer. I déu-n'hi-do la pregunta, perquè mereix, mereix ser abordada, perquè és vigent. I l'altra, també gràcies pel plantejament, perquè efectivament jo crec que una cosa que compartim és que ens uneix la política, en el sentit, en majúscula i en minúscula, la vida està feta de política, i ja ho deien els clàssics, que bueno, sense política no hi hauria societat, anem a dir-ho així. Dretes i esquerres, si té sentit parlar-ne. Jo crec que sí, però al mateix temps crec que no, i m'explico. I quan em vas proposar el tema vaig dir, aniré a l'Ignacio Sánchez Cuenca, que acaba de fer un llibre.
Sánchez Cuenca.
Que ho explica molt bé, que és Izquierda, fin de ciclo, no?
I fin de ciclo, no, fin de un ciclo.
Fin d'un ciclo, exacte. Fin d'un ciclo, exacte. I diu que si el segle...
Que no és el mateix,
No és el mateix, no. I de fet diu que l'esquerra no se sap reubicar en aquest segle XXI tan accelerat i tan convuls. I deia que el XX era la fase política de la història i que ara estem en la fase econòmica, no? Per tant, jo crec que sí que té molt a veure continuar existint el que és l'esquerra i el que és la dreta, el que passa que la força de l'economia ho ha difuminat molt, perquè al final qui dissenya, qui modula, qui canvia, qui altera la nostra vida en comú, són molt més les forces econòmiques que anomenem política.
Si això ho posem en un context europeu, en la construcció de les societats democràtiques europees i dels estats del benestar europeu a partir de la Segona Guerra Mundial, hi ha hagut governs de tots colors, a tots els països europeus, ara també és així, i la sensació que jo tinc, i la que et volia comentar, és que aquesta diferència entre dretes i esquerres en el context europeu cada vegada està més difuminada. Ara ja no parlo de si l'economia ho domina tot, sinó des de les pròpies polítiques públiques dels diferents partits de dretes o d'esquerres, la sensació que jo tinc és que cap d'aquests partits, quan arriben els governs, acaba qüestionant el sistema fonamental d'aquests països democràtics europeus, començant per l'estat del benestar, És a dir, ningú toca les pensions. I si algú les toca, doncs és perquè algú altre imposa que en aquell país es toquin les pensions. I quan dic les pensions, vull dir les pensions, la sanitat universal o l'escola gratuïta, no? L'ensenyament gratuït, etc, etc, no? Llavors, en aquest context europeu i també situats en el segle XXI, on poses la línia divisòria? Jo després et poso alguns exemples provocadors, eh?
Sí.
On poses la línia divisòria entre dretes i esquerres? Si és que aquesta línia realment existeix.
Clar, per mi Europa, el mirall és 2011, Grècia, no? Quan fan un referèndum, quan el guanyen i la
Grècia troica... Grècia vol dir, perdona, que t'interrompi, Grècia vol dir un govern
de
superesquerres.
De superesquerres.
Superesquerres, que fa un referèndum.
D'esquerra alternativa a l'esquerra de la socialdemocràcia europea clàssica, que forma part, per mi, ha format part del problema, d'aquesta difuminació. Que hi havia un lema, a mi em feia molta... Bueno, em va fer somriure aquell dia a Plaça Catalunya, el 15M, que deia on és l'esquerra, al fons a la dreta, no? Com dient, al final, el motllo de la política... Allà jo crec que sí, perquè ara, després, quan Juncker ha demanat perdó a Grècia, 10 anys després, perquè pensen que els van infligir un sofriment social, que en aquest cas sí que recompta en béns públics, és a dir, la sanitat va patir una davallada brutal...
Les pensions
brutal,
gregues
les
també.
Les pensions van tenir una davallada brutal... I hi ha hagut informes que situen no tant en una situació postbèl·lica, però molt semblant a una reconstrucció postbèl·lica.
Ara, fixa't, l'Alemanya acaba demanant perdó a Grècia 10 anys després per haver-los cargolat tant, per haver apretat tant.
Per haver cargolat tant i per recuperar el que havien invertit a l'economia
grega. Però els grecs de superesquerres amb aquell govern, de l'esquerra alternativa que deies tu, fan un referèndum contra les polítiques d'austeritat europees, bàsicament alemanyes, guanyen el referèndum i una vegada guanyat el referèndum apliquen les polítiques d'austeritat europees com ningú.
Com ningú.
I són de superesquerres.
Com ningú. I en aquest país el govern més progressista de la història, no aquest, sinó el penúltim, que era el del Zapatero, és qui... No? És qui em recordo una crònica del País.
Va suprimir l'impost de patrimoni.
Sí, diu 120 segons tràgics, no? Que és quan els 120 segons, en 2 minuts, anuncia els 50.000 milions que ha de retallar del pressupost públic. Sí. O que jo crec que quan vam compartir Parlament, no?
Sí.
Jo sempre ho deia, no? I aleshores em miraven malament quan l'esquerra al Parlament li deia, bueno, sí, jo també estic contra qualsevol tipus de retallada, però van començar vostès, no? Amb el darrer tripartit.
Però aleshores analitzem això, és a dir, el patró aquell clàssic, no?
Sí.
De la dreta retalla, l'esquerra gasta.
Mm.
En la política europea actual, agafem exemples de tot tipus, ara n'estem comentant uns quants, i això resulta que no funciona així.
No funciona així.
I aleshores, torno a dir, on està la línia divisòria, si és que existeix?
Jo crec que la línia divisòria, que és difícil, és si entre la paraula i els fets hi ha un abisme o hi ha una proximitat. És a dir, jo crec que la valua de la política no és aconseguir-ho tot, perquè això de solucions fàcils, de problemes complexos, no és tan... Jo he conegut, o ara, també les dues crisis que encavalquem ara, també ha tingut moltes paradoxes, no? I ara hem vist també, no?, com la fase postpandèmica, doncs tothom s'ha tornat keynesià, i tothom veu
Fins quan?
Clar, fins quan?
És a dir, la pregunta és quan els de dretes i esquerres alemanys o finlandesos o, és igual, o austríacs, seguiran pensant que s'ha d'anar gastant i que els dèficits públics no compten.
Sí, sí.
Perquè la història demostra que la seva mentalitat no és aquesta,
siguin de dretes
o d'esquerres.
Però jo crec que això que dius, en el fons, és una devaluació de la política. És a dir, de programes polítics que es poden fer consensuals, es poden fer contradictoris, es poden ser conflictius, però jo crec que sí, que vetllar per les condicions de vida de la gent, no? Per la vida... No?
Sí, per la dignitat de la vida.
I per la dignitat de les persones. Sí que és una divisòria. Home, això no significa que jo conec persones que són molt conservadores, no? En matèria, no? Antropològica o econòmica, i que creuen en la dignitat de les persones. Vull dir, no ho posaria aquí, però sí, jo crec que l'esquerra, o per mi, actualment, tal com està el món i el sud d'Europa, crec que fonamentalment és la lluita contra les desigualtats. Perquè el que esquerda les possibilitats de vides autònomes, dignes, plenes, felices o infelices, és la... No? És
I la creus que aquí hi ha una línia divisòria?
Crec que contra...
Bé, ara et faig et poso, diguem-ne, un exemple provocador, no? Si estem parlant de possibilitats de realització autònoma, lluita contra les desigualtats i dignitat de les persones, estarem d'acord tu i jo que la política d'acollida de refugiats és fonamental en aquest sentit, perquè estem parlant d'éssers humans, vinguin d'on vinguin.
Sí, sí.
I llavors resulta, mira per on, que la política de refugiats més ambiciosa...
Angela Merkel.
La fa la Merkel.
Tinc un amic que, és, que per mi és una referència...
De dretes, no?
Sí, sí, que per mi és una referència... Sí, sí, bueno, és una referència... El Santiago Albarrico, que és molt amic, és una referència en això que en diem pensament anticapitalista, i sempre diem, com ens hem de veure? Que per nosaltres la referència és Angela Merkel,
sí,
en aquests moments. En altres coses també, quan amb l'auge dels populismes d'extrema dreta, qui s'aixeca en un míting i agafa una bandera alemanya i diu, això en el meu míting no, no, no em treguis la bandereta, és Angela Merkel. No? A qui havíem odiat profundament quan la crisi del 2000, del 2008. I és així, però això demostra la liquadora en què s'ha convertit la política. No?
Sí. Per això et deia jo, no? Quan veus tots aquests exemples, quan veus els grecs de superesquerres o de l'esquerra alternativa retallant-ho tot, fins i tot les pensions, obligats, però finalment ho fan, no? Havent guanyat un referèndum. Veus el Rodríguez Zapatero suprimint l'impost de patrimoni i començant les retallades a Espanya. Veus la Merkel, que és la que porta la bandera dels, de l'acollida de refugiats. Els socialdemòcrates danesos, que no és cap tonteria,
no
que és una gran democràcia, que plantegen això. Aleshores dius, quin sentit té aquesta divisió? Més enllà, potser, pregunto jo, de l'interès de les cúpules dels partits de marcar aquesta divisió. Quan a la campanya de Madrid de fa uns mesos deien uns llibertat, no?
Sí.
I els altres democràcia, no?
Sí,
o democràcia i poder públic. No? Llavors et preguntes, realment,
jo crec que
en l'Europa en la qual vivim això és real?
Jo crec que és real, i mira que et diré si és real l'eix esquerra-dreta, però segurament amb una cosa tan paradoxal com fora de la política. Perquè és veritat, perquè si tu fas una campanya a Madrid que és feixisme o democràcia, i perds. Se suposa que ha guanyat el feixisme. Aleshores, el que hauries de fer és una altra cosa, no seguir com si aquí no passés res, no? Vull dir, si ha guanyat el feixisme, una banalització del feixisme, vull dir, sembla que no tinguem clar què va ser en el segle XX, tot i que, òbviament, les tendències autoritàries existeixen, però jo crec que el que està matant aquest debat ideològic imprescindible, necessari, d'interessos contraposats, és el màrqueting. I el màrqueting mata la política. Aleshores, és més una...
En quin sentit ho dius, això?
En el sentit que tot queda reduït a consignes molt petites, a una explotació de les emocions o de l'emocionalitat, poc reflexiu, a més en un context d'ordre mundial o desordre mundial, que jo crec que és inquietant o que és preocupant en el sentit de fallides múltiples simultànies. Crisi energètica per venir, el col·lapse ecològic, no? L'overshoot, l'extralimitació ecològica, que és evident, les crisis humanitàries de les guerres, les migracions climàtiques, és a dir, si un mira el món fredament i dius on estem, no? Quina és la desigualtat que hi ha, o per què ara, no? aquesta victòria de la ciència, anem a dir-ho així, davant aquesta pandèmia, no? I has de pensar que el xarampió ha matat 1 milió de persones al món, en els països pobres, no? O empobrits, doncs fa pensar.
No serà que ara requereixen agafar noves banderes? Una reflexió, no? No sé si surt en el llibre del Sánchez Cuenca, això, però hi ha coses que en aquest moment o tenen una solució universal o són reptes que no es poden abordar.
Sí.
El tema, per exemple, doncs, mediambiental, de la sostenibilitat, del canvi climàtic, etc. No? Una vegada els nostres estats del benestar estan bastant consolidats, especialment els europeus, tu no tens la sensació de que les noves banderes d'aquests moviments que abans es definien com d'esquerres haurien de ser precisament banderes com aquesta, que requereixen renunciar, i això és que ho diu el Sánchez Cuenca, a un concepte que és l'estat sobirà, que ho pot resoldre tot. Per passar a els estats s'han de cooperar entre ells i l'única manera de resoldre segons quines coses és un esquema global, com s'està demostrant amb la taxa que es vol posar en les grans empreses tecnològiques.
Sí, sí, això és per fi, i diu el G7, eh?
Exacte, però ho diu el G7. Però, esclar, però ho diuen diversos estats poderosos entre ells que cooperen en aquest sentit, o és impossible arribar en aquestes victòries perquè se'ls escaparà la cosa per un costat o per un altre.
El tema de la fiscalitat jo crec que és un...
Fiscalitat, però deia també el tema mediambiental, el tema del canvi climàtic.
Sí, que és una nova bandera, no? És a dir, quan les protestes de Seattle el 99, que és el que es diu l'alterglobalització, no? Els altermundistes, els contraris a la globalització, els deien utòpics quan deien la taxa Tobin, però ara és un G7 que al final, i a més, si no m'equivoco, als Estats Units, qui diu que el 15 no, el 20, no? És sobre les transaccions internacionals.
L'administració Biden.
Biden. Aleshores, sí, hi ha aquella frase que deia el José María Valverde, filòsof, que deia les idees neixen a l'esquerra i van morint cap al centre, i que, o sigui, al final tot element humanitzador, no?, o civilitzador es pot incorporar.
Van morint o van tenint èxit? Encara que neixin des de l'esquerra.
Sí, bueno, és l'èxit del fracàs, perquè però jo crec que, home, jo crec que hagin incorporat a l'agenda la fiscalitat global, no? És un èxit. Veurem la seva implementació, com s'acaba produint. Ara, a mirada llarga, no? Clar, mentre això passa, amb què hem de conviure? Amb les forces del mercat. Què són les forces del mercat? Que tu ara i jo, si agafem un portàtil i ens anem a fons d'inversió internacional i posem Barcelona, sector immobiliari, ens ofereixen un 7,5, un 8 anual d'interès net. I dius, carai, com garantim? És molt,
Però ara t'ho plantejo d'una altra manera, que no són les forces del mercat necessàriament. Una persona que ha tingut un treball durant molts anys, un treball moltes vegades modest, ha decidit durant aquesta pila d'anys estalviar una part d'aquests diners que cobrava, que no eren gaires, per anar-se comprant un habitatge que pensava que quan tingués una pensió justeta li podia servir de complement. I arrel d'aquesta persona ha llogat aquest habitatge i el llogater li deixa de pagar el lloguer. Aquí no estem parlant de les forces del mercat.
No, ni és l'adversari.
I la pregunta que jo em faig des del punt de vista dreta-esquerra seria, no seria lògica quan aquesta persona no pugui pagar el lloguer, algú l'ajudi a pagar el lloguer, sense que aquesta altra persona modesta que ha estalviat durant tota la seva vida hagi de perdre el seu petit statu quo, guanyat amb el seu treball?
La resposta, malauradament...
I tornem a parlar de diner públic. Algú ha d'ajudar en el que no pot,
però
el que es queda enrere.
Sí, està molt bé que baixis al terreny concret. On és la solució? La solució és pública. Qui ha d'arbitrar una solució és dir, escolta, com fem una mediació? Com fem un ajut a aquesta persona perquè pagui el lloguer? Per exemple, o sigui, transferència de renda, o com li donem un pis d'una taula d'emergència. És l'absència d'aquestes polítiques públiques.
Això és el que jo us
dic. Per mi és incompatible amb la democràcia. És incompatible, o va devaluant també el caràcter, perquè per mi la democràcia, ja que parlem de política, no és votar cada 4 anys i reduir-ho, alguns ho volen reduir, a una accountability de cada 4 anys censuro o aprovo el gestor que m'està governant. No, la democràcia són moltes tardes lliures ocupades implicant-te amb l'AMPA, implicant-te amb la cultura, implicant-te amb el barri, implicant-te amb el...
Això és la democràcia i és el país, també.
Sí, exacte.
És com es fa un país.
I jo crec que hem arribat a un punt que aquesta persona que et citava, que és amic i és referent, que és l'Albert Rico, té un llibre que es diu Podemos seguir siendo izquierdas? Em pregunta. No?
I quina resposta hi dona?
Pues la resposta és molt interessant, perquè és híbrida. I diu, jo sóc revolucionari amb allò econòmic, perquè crec que una part de l'economia financeritzada és el motor de les desigualtats, per tant jo haig de canviar el funcionament econòmic. Sóc reformista amb allò institucional, perquè sempre ens faran falta institucions comunes que ens permetin autogovernar-nos, no? Que això queda molt lluny, el desig d'autogovern avui amb aquesta globalització, i tres, sóc conservador amb allò antropològic, és a dir, hem de defensar els vincles, que diria Chesterton, no? I una cultura dels vincles en comú. Per tant, et respon triplement, no? O sigui, és revolucionari, és reformista i és conservador. I és molt interessant. A mi el llibre que més m'ha agradat sempre de crítica al liberalisme econòmic, anem a dir-ho així, no és... el manifest comunista, anem a dir-ho així. És Polanyi, que el 44 va escriure la Gran Transformació i va dir, no és el mateix societat amb mercat, que és una instància, etc., que de mercat, és a dir, on tot es mercantilitza i tot es compra i es ven. Perquè si tot es compra i es ven, al final res té valor i tot té preu, no? I aleshores això també dissola els vincles socials, les possibilitats de comunitat. Però, en fi, que la frase de on està l'esquerra, al fons de la dreta, moltes vegades ha sigut d'una realitat aclaparadora. En tot cas, jo crec que sí, que la política ha de tornar, que es pot tenir sobirania política, sobirania popular, però s'ha de tenir molt coratge per aplicar-la, perquè el dia que l'apliques et surten totes les forces, fosques, no? Bueno, els mercats financers voten cada dia un economista, i nosaltres cada 4 anys. És així, no? Aleshores, però jo crec que sí, jo crec que una cultura d'esquerres, això, endinsada en el vell somni emancipador, no? O transformador de les societats, té moltíssim sentit. Si ho posem contra les servituds, i si pensem de servituds avui en el món del segle XXI, doncs també ens trobem amb això, amb una cosa, mira, que va dir l'Antoni Puigvert el 16 de maig del 2011, és a dir, l'endemà de Plaça Catalunya, va dir, sí, l'utopia d'aquests nois, que aleshores érem nois, és que es pensen que la política pot condicionar l'economia. I ara estem en la fase econòmica de la història. Jo crec que sí, que val la pena traginar que la política condicioni l'economia, perquè si no entraríem en la distopia.
I la meva teoria és que perquè la política condicioni l'economia, d'alguna manera, sí, que vol dir que les societats no es sotmetin només a les lleis econòmiques, és que o hi ha un esquema que superi els estats sobirans, sí, i un esquema de cooperació internacional real, sí, sí, o tot això es quedarà en la pura utopia i en un brindis al sol.
Jo estic d'acord.
I això fins a quin punt hi estàs d'acord o no?
Doncs mira, jo crec que la crisi de la Covid ens ho ha posat en safata. És a dir, per primera vegada a tots ens passava el mateix, en situacions tan desiguals, perquè no és el mateix, no?
Sí, senyor.
Que ens agafi aquí, a tocar el barri de Gràcia, que toqui a Villa Misèria, a una favela, al Brasil, no? I l'altra és, bueno, aquella màxima que deia, l'única forma de salvar-nos cadascú de nosaltres ja és salvar-nos tots alhora, no? I aleshores, fins i tot, algú diria que la Declaració Universal dels Drets Humans...
A veure si això s'aplica al món sobiranista català,
sí, exacte,
de salvar-nos tots,
sí,
alhora.
Sí, no, exacte. Bueno, em serveix el mateix.
Serveix
perfectament. O sigui, només juntes podem, que deien als carrers, no? O aquell mot tan afrancesat, que és català, que és ensems, no? que és junts i alhora. Aleshores, què és un programa de reconstrucció? Doncs avui la Declaració de Drets Humans del 48, que neix del feixisme mai més, continua sent una utopia. No es compleixen molts dels articles. La sensibilitat d'Angela Merkel...
No, però se'n compleixen molts més que fa 70 anys.
Sí, sí. Bueno, sí i desigual. Jo crec que estem... És a dir, hi ha llocs del planeta que ja són no llocs, és a dir, que són llocs ingovernables on el que impera és la llei de la selva, que és el contrari de qualsevol constitució o de qual espai compartit. Però és un... O sigui, món ric, món pobre, sí, aquí vivim fins als 86 anys i a Sierra Leona fins als 54.
Sí, sí.
Això converteix el nostre privilegi, perquè som un 16%, no? Hòstia, una punyalada mortal deliberada, perquè tenim prou instruments, prou recursos econòmics, sí, per evitar la fam al món, per evitar la iniquitat,
cert,
per evitar... Seràs...
Però no és menys cert que moltes dècades després,
sí,
quan mires el món en el seu conjunt i mires els països més poblats del món, hi ha molta gent que en aquests països més poblats ha aconseguit sortir de la pobresa.
És un...
Amb aquesta perspectiva històrica.
Sí, sí, sí. O sigui, si agafes,
això és la pura estadística.
Si agafes els indicadors de FMI, Banc Mundial, un debat recurrent que tinc amb el Sala Martín sempre que ens discutim si ha minvat o no ha minvat la pobresa extrema o no, s'ha reduït, però són avenços, jo diria que a vegades molt parcials.
Aquesta gent situats uns anys enrere eren una gent que quedava desvalguda en tot, i ara hi ha una sèrie de necessitats humanes fonamentals, entre elles la sanitat i l'educació, per exemple, que en societats com la nostra, gràcies al que s'ha fet en molts anys, doncs avui això està cobert no per la persona que és ciutadana de dret del país, sinó pel que és ciutadà de dret del país i pel que arriben aquí i no té papers, i si té un problema de salut, òbviament, el sistema li respon. No? Aquesta altra cara de la moneda també l'hem de, jo crec, li hem de donar valor.
Jo crec que a la Covid ens ho ha servit, no? Per exemple, amb el sistema de salut, que sempre critiquem i que no, i després diuen, sí, però el tenim. No?
El tenim.
I tenim un dels més avançats, jo crec.
Però el tenim.
Després podem entrar en la lletra petita.
No, amb les seves mancances, els seus salaris precaris, la seva precarietat laboral en general, tot això és cert. Però els sistemes existeixen i donen resposta.
I el debat on sempre ens posem en desacord, ens posem d'acord en el nostre desacord, que és aquest país sempre debat sobre la concertació, no? Pública o privada, en ensenyament, en sanitat. Però fora d'això, o sigui, contradicció principal, no? I secundària...
Aquí ens posem en desacord, David, però hem de reconèixer una cosa, crec jo.
No, que tenim sistema públic de salut.
Que en absència d'estat durant segles, aquest país va ser capaç, en absència d'estat i de poders públics, de muntar uns sistemes de protecció social, d'ajut social,
tant.
Cobertures de tot tipus, etcètera, que d'alguna cosa devien servir, no? I sobre aquesta base la pregunta és, l'has de valorar o l'has de substituir, destruir, per posar-ne una de diferent? I jo crec que un dels tresors d'aquest país és haver aconseguit això, és haver aconseguit fer compatible uns sistemes de gestió pública amb uns altres sistemes que no són de gestió pública, però tots amb una garantia pública.
Sí, sí, sí. En la tradició que esmentaves, en la tradició o la necessitat feta virtut d'aquest país, de que sempre sense estat, al marge de l'estat, amb l'estat en contra o contra l'estat, ha hagut de construir, i ara em poso en termes històrics, des de la caixa fins a l'enciclopèdia, no? Fins, perquè jo vinc d'aquí, fins als ateneus i les cooperatives, que és una forma autònoma d'autogovernar-nos.
D'organitzar-se.
No? Serà jo, aquesta coalició entre societat, no? I estat, mercat, societat. No teníem estat, teníem societat. I jo això, la mancomunitat, si vols, ho aprecio moltíssim. Ara, passat pels salats del 21, en algunes lògiques veig més interessos de mercat que no socials, però aquesta idea de que ho fem a tornallom, ho fem entre tots i ens hem d'inventar com fem les coses i sistemes de la mateixa història de la Caixa, és una història de protecció, no?
Sí,
la previsió mutual, anem a dir-ho així, el veí mutualisme. Jo crec que això també dona una idea bastant europea, no? de com s'haurien de construir les societats. Estem en una època molt confusa, com deia el Sánchez Cuenca, fins d'un cicle, i encara les esquerres no ens hem resituat. I jo la paradoxa és que al mateix temps, ara la diré grossa, però és... O sigui, estem en un moment en què el capitalisme és al mateix temps inviable i invencible al mateix temps. No? És a dir, encara no hem descobert. És domesticable, el podem contenir. El Miquel Puig deia, va per pantones. Vull dir, hi ha èpoques en què li dona per ser més keynesià i hi ha èpoques perquè li dona, no?, per ser molt més agressiu, i ara veiem unes condicions laborals que feia temps que no veiem en aquesta ciutat. Riders, Riders, Kellys, Manters, o sigui, una nova formalitat de precarietat laboral que, en fi, recordo un d'Uber Eats que va dir, és que si contracto la gent no existiria. I bueno, doncs no existeixis, perquè tenim una cosa que es diu llei, no? I que s'ha de complir. No?
I, aleshores... I al mateix temps t'he de dir que jo em trobo en el món econòmic i social del treball amb gent que en aquest moment doncs, necessita persones formades a nivell professional
tècnic,
per poder desenvolupar determinats oficis i feines, i resulta que amb un 13% d'atur aquestes persones no les trobem. I en aquest cas els salaris ja no són d'aquest tipus que dèiem, ja són millors.
Sí, sí.
I resulta que aquestes persones no hi són i el país les necessita.
Sí, sí.
Una altra contradicció.
En tot cas,
si el Sánchez Cuenca diu que aquest és el final d'un cicle, però no del cicle de l'esquerra, doncs algun dia haurem de veure quin és el nou cicle que abandera l'esquerra per veure a on ens porta i a on va. Sí, no? I com es contraposa això.
Sí, jo crec que el més... Està ben portat a col·lació el debat, és necessari, perquè jo crec que la crisi europea de la socialdemocràcia és l'evidència d'aquest fracàs històric.
Deixem-ho aquí. Escolta, quan tornes tu, per cert?
A on?
No m'hi ha fet podcast. Dic a la política, a la primera línia.
No, dic, mira, ja que parlàvem del valor de la política, ja sé que ara són frases fetes, però sempre vaig dir que quan vaig sortir aquell novembre d'allà del 15 vaig tornar a la política que havia fet sempre, que és la política quotidiana.
És cert.
Perquè el país es fa cada dia, no es fa només en un...
A mi quan em pregunten això, que m'ho pregunten alguna vegada, jo els hi dic sempre, dic, escolta, jo no puc tornar d'allà on no he marxat.
Exacte, no torna aquí mai marxa, no? Doncs això.
Ara, una altra cosa és quin paper hi tens en cada moment, no?
I l'únic que...
Jo no n'hi vull tenir cap de principal. Potser tu sí.
No, que
va. Tampoc. No ho anava a dir, perquè si en tens algun dia de principal, avisa'm, perquè
tinc una certesa, coses, però crec que és compartida. Crec que hi ha molt més feina, o hi ha tanta feina dins com a fora. I que allà fora també hi ha molta feina per refer i per reconstruir.
Sí, senyor, sí. Sí, senyor.
I moltes gràcies.
A tu.
Ara no sé si jo estic a la teva dreta, a la pantalla, o a l'esquerra.
És igual.
Igual forma part del debat.
Escolta,
la línia divisòria
és molt fina.
Paral·lel 26, que deia aquell.